I ara arribarem a la secció de Tech Agenda, que és aquesta secció on la Sílvia ens porta unes receptes i nosaltres, abans de tot, tirarem la palca i de cas i direm un parell d'actes que tenim perquè la gent pugui anar a veure'ls. La Fira de l'Avellana.
La Festa de la Ceba.
La Flec del Catinyol.
La Trobada del Canapé.
Om, om.
La Teca Agenda. I primer de tot destacar la 30a Fira de la Mel de Castell, que és la Fira de Mel, on trobareu molts tipus de mel, però que a part d'això hi ha actuacions d'esbar, hi ha inauguració de la fira, evidentment, hi ha sardanes, hi ha missa, hi ha orquestra, hi ha de, bueno, de tot.
Exacte, i també hi ha una exposició de pintures que es diu, bueno, anomenada La Mel en sis mirades, que, bueno, que són sis pintors més o menys coneguts de la zona, doncs, que han fet això, quadres amb temàtica de la mel.
I això és tot el cap de setmana, que espia al Pla de l'Estany. I també les festes de l'arròs a Sant Fruitós de Bages. I bueno, és una festa declarada d'interès turístic per la Generalitat de Catalunya, vol dir que és un bon arròs en aquella zona. I bueno, i...
Sí, a més és una festa que té molta tradició, perquè els inicis d'aquesta festa se situen en el segle passat i fan com referència als àpats previs que hi havia en aquella població abans de la Quaresma.
Comença a ser hora de que quan diuen segle passat especifiquin 20 o 19.
19, 19.
Perquè 19. Les introduccions van quedar antigues i ja fa 10 anys que estem al segle XXI, però bueno, no.
Però bueno, doncs això sigui de segle XIX, és això.
Sí, sí, no s'entén.
Exacte, això és el diumenge, el dia 22, a Sant Fruitós de Bages, i més informació, santfruitos.org.
I ara sí, parlem amb la Sílvia, que ens porta dos receptes d'aquestes èpoques tan típiques del Carnestoltes i el Carnaval. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé, de primer, felicitar-te a tu, Roger, perquè va ser el teu aniversari.
Molt bé, i això que no ho he dit a les efemèrides, eh?
Molt bé,
molt bé. Sí, està atenta. Deu mirar el Facebook.
Exacte.
I felicitar l'Oriol que ha tornat, després de no sé quantes setmanes.
Sí, no, l'Oriol és estupendo, perquè jo una mica de virilla, més virilla, perquè tu sol et canses de quan explica coses.
Encara fònic.
Sí, ja tens el teu ajudant i així.
Ajudant, tant que l'Oriol.
Ja m'han ficat ajudant.
Oh, clar, dos dies sense vindre, ajudant ara avui.
Així vas a mirar, digues a l'antena en directe, tu guanyes sobradament, eh?
Sí,
entre
sí,
relacions, malalties, que no pots vindre, que seran les coses aquestes.
Sí, jo tinc vida.
No, t'enyorem, Oriol.
Bé, quines receptes et portes?
Les dues de Carnestoltes, que són ara ben bé que aquest dijous, dia 19, és el dijous gras, el primer dia de Carnestoltes oficial, i llavors hi ha la truita de botifarra d'ou, o sigui, és el dia de la truita, el dijous. Llavors, truites es poden fer de moltes coses, no? Però aquesta és molt tradicional, és la botifarra d'ou.
Però la botifarra d'ou es pot comprar...
A la tocineria, a les xarcuteries.
Val si és del Guissona, o millor comprar una bona botifarra d'ou?
Millor comprar una bona botifarra d'ou, perquè té més gust. Llavors, si vas a una tocineria d'aquesta, la fan ells, sempre és més bona.
I la meva pregunta que sempre he fet, menjar-se botifarra d'ou amb truita que ja porta ou, no és una espècie de patada de l'estómac de colesterol en massa?
A veure, és que el que passa, que el dijous gras, ja ho diu,
ja
el dijous gras abarca tot el que sigui molt fort, no? Mm-hmm. Molta grasa i ja es prepara el cos per després fer el dejuni una mica i menjar peix. Llavors, per això aquesta botifarra d'ou ja crida més l'atenció. El que passa que és molt bona i aquesta truita només la fem un cop a l'any.
No, clar, si cada setmana mantinguem això...
No, home, però vull dir que podem fer truites de patates, de carxofa, de bledes, del que vulguis, però com la de botifarra d'ou només la fas aquest dijous gras.
I també tenim, em sembla
que és un postre, que és la coca de llardons.
I això com es fa?
A veure, que vols, comencem una mica amb la truita?
Bueno,
perquè així tot serà per la truita, però bé, té una mica... A veure, a vegades fem les truites i poder no les fem prou bé, i aquesta té una miqueta de fixar-nos una mica. Mira, perquè amb la botifarra d'ou el que sí que hem de fer és pelar la botifarra.
No, clar.
Si no... Perquè si no, després quan te la menges, vas traient aquella
cinta. Els vorells. I hem perdut la Sílvia.
Ens veu que has dit la paraula màgica que és vorell.
I que es penja, exacte.
Va, tornem a trucar, intentem recuperar-la, i bueno... Jo crec que molt
pinta que la Frida no té.
Ara sí, de cas...
Has de sol recordar-se pelar la botifarra, cosa que jo no, potser no hagués fet.
Segurament.
Jo m'he tallat a trossets de... Ho hagués tirat allà i vinga.
Mira què va passar. Vaig fer un dia una pizza de botifarra, em vaig oblidar, i després era un merder terrible. Però bueno, és el que hi ha. Bueno, Sílvia, ja hem parlat més o menys de la truita, Oriol i jo, mentre que tu estaves absent.
Sí.
I ara, si de cas, ens expliques com es fa aquesta coca.
Molt bé. Doncs mira, la coca comprarem massa de full, que pot ser o congelada o refrigerada. L'estirarem bé sobre el marbre i ella amb un corró.
Digue-li marbre, digue-li marbre, digue-li silestone.
Bueno, el que sigui, sobre una taula també pot ser. L'estirem, no? I llavors, quan agafem una safata de forn, l'untem una mica de mantega, posem aquesta massa de full a sobre. Llavors el que sí que hem de fer primer de tot és punxar-la amb una forquilla perquè no se'ns pugi la massa.
Mira, perquè fa receptes tradicionals amb components moderns, vull dir, agafes, tu compres congelat, refrigerat i ja no tens de ficar-te ni amb farina ni amb res.
Molt bé. Perquè som una mica molt moderns i tenim poc temps, a lo millor i volem seguir les tradicions, però una mica, mira.
Una tradicional del segle XXI, i tant.
Que sí. Llavors, amb aquesta massa de full que ja tenim estesa sobre la safata, li posem uns llardons que hem triturat una mica més, perquè a vegades, si us hi fixeu, hi ha de grans i de petits. Doncs fem una mica que queden bastant petitets. Ho tirem per sobre la massa, ho pintem amb rovell d'ou, que l'hem rebaixat amb un parell de culleretes petites d'aigua.
I la clara que us sobri a la truita
de l'ultima de l'ou, també. A part. O l'afegim a la truita, també, perquè com ho anem treballant les dues coses. Llavors, quan ja hem tirat els llardons o hem pintat d'ou, li tirem uns pinyons i una mica de sucre. Ho deixem coure al forn entre 10 i 15 minuts a una temperatura d'uns 180 graus. Anem vigilant que no se'ns cremi i llavors ja està feta.
I això ja està boníssim.
Ja te la podem menjar.
I això te l'està boníssim. Moltíssimes gràcies, Sílvia, que hem passat el temps i encara estem en entrevista.
Molt bé.
Si de cas, la setmana que ve retrobem aquesta nova minisecció de quines verdures i quines frutes són de l'època.
Molt bé, ja ho parlarem.
I moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Adéu.
Batacada.
Batacada radioactiva.
Escolta, batacada reductiva, és la leche.
Tots hem patit una experiència tenebrosa. Una nit fosca i oscura d'algun fet extraordinari. I dolent, o no, o sí, ens ha passat. Aquest són els testimonis de moltes persones de les conyes de cultura. Persones reals, com tu i com jo. Són els testimonis espriculosos.
I arribem a aquesta secció dels testimonis on trobem normalment una persona dels Països Catalans i ens explica una mica què fa el seu poble, el seu lloc d'origen. I ens diu, mira, nosaltres portem uns castellers, vosaltres uns diables, i no sé què. I avui hem volgut parlar amb el Rafael Pérez Sorrí, que és un home que viu a Castelló de la Plana, a València, al País Valencià, i que està vinculat amb un grup de diables i també a una víbria de botafocs. Molt bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Aquí, en tranquil·litat.
Ens hem entrat que el passat dia 20 de gener vau fer una trobada de bestiari domèstic, on a part de les vostres bèsties, si no m'equivoco, teniu la víbria, també vau convidar a bèsties del Principat de Catalunya.
Sí, mira, nosaltres com a entitat cultural de Girefoc es denominem Botafocs i, per una banda, som una mica polifacètics, tenim dimonis, que m'ho heu dit molt bé, i també tenim bestiari. Tenim Borracs, tenim una Bíblia, i també tenim doncs, peces de vestir infantil. Al voltant del 10 de gener, que és la festa de Sant Antoni, sempre fem una trobada, que és la tercera edició, en la qual celebrem una miqueta el Sant Antoni com a solstici d'hivern, i convidem a peces de vestir domèstic, si de, doncs, a la reunió principal, bàsicament, perquè el País Valencià no en tenim. Vam convidar la gent de, a la Mulassa de Montblanc, també a la Mulassa de Valls, i després vam convidar també al Ruc de la Granada. És a dir, que és la, una opció d'hivern en la qual doncs, vaig a compartir moments entre el nord i el sud és important.
I em sembla que alguna petita vinculació amb la Vila de Gràcia en teniu.
No, sí, perquè també la segona apartat, nosaltres, que si no es mereixem perquè baix és complicat, doncs no quedar-se una mica morts, doncs a l'estiu, al voltant de Sant Joan, doncs també fem una trobada, diguem, de bèsties, diguem, més grossa, més important, en la qual, doncs, l'estiu passat, doncs, també a principi del mes de juny, van convidar, doncs, el Drac de Gràcia, a que visités, en companyia d'altres peces aquí del Principat, tant de Tarragona com de Barcelona i també de Lleida, en aquest cas, a que fessin la trobada perquè celebrem una mica la presentació del vestir infantil a la nostra ciutat, no? Per tant, sí, el Drac de Gràcia és una de les peces que aquí a Castelló ja ens ha visitat. I encara diré una cosa més important. En els seus orígens, els botafocs van tenir contacte amb els dimonis de Gràcia pel tema de la seva constitució. És a dir, se van fer contactes de gestió amb la gent que estava al voltant de l'any 90, entenent en quant que van donar suport i informació respecte de com crear una colla de dimonis de Castelló.
Amb la Vella, la Malèfica o la...
Bueno, en aquella època em sembla que estan junts, la Diabòlica i la Vella eren una...
Jo crec que era la Diabòlica.
La Diabòlica.
Jo crec que era la Diabòlica. No recordo el nom de la...
No, però crec que la Diabòlica i la Vella en aquella època eren una colla, que després es van separar en dues.
Sí, però els anys 90 encara de l'inat de juntes.
Pues seria l'any 89 o alguna així, perquè vaig pujar aquí un cap de setmana, que és molt fàcil pujar de baixar a Castelló a Barcelona, i vaig ser una companya de la Diabòlica, no va poder venir, va deixar els apunts, les anotacions, i allò va servir de molt perquè poguéssim nosaltres engegar.
I per cert, com és que està tan malament de bestiari al País Valencià?
Hi ha una cosa que és certa, per exemple...
No serà que teniu tradició de fer-lo i després cremar-lo?
Mira, no, hi ha una cosa que és la diferent evolució de la història, tant al Principat com al País Valencià. A vegades sí, hi ha una activitat molt bonica que es coneix, crec que jo crec que poc, i és com les peces de bestiari encara estan dintre de la processó de Corpus. És a dir, allí n'hi ha una cucafera, allí existeix encara un drac, allí existeixen les àligues, però estan encara associades a pedestals, encara són arrastrades, i encara estan lligades al món religiós. Per tant, és a dir, si la capital no ha aconseguit fer això, és important de que altres interessos això no existeixi com a zona més important, no? Per altra banda, sí que és cert que moltes contrades estan a Xàtiva, on tenien Mar la Marisa Castelló, a Morella, i existen altres elements també, tal com són els cavallets, també el bestiari, i això és molt més popular i és molt més representatiu. Per exemple, a Morella hi ha una àliga en la qual també hi és bàsicament pel tema de Corpus, a cavallets, i Castelló també està molt associat de Corpus. Nosaltres
sí, potser aquest procés que s'ha fet bastant al Principat, que va començar a néixer tot el món de la cultura popular amb Corpus, després s'ha anat desvinculant i s'ha anat extenent durant tot l'any i ha quedat una mica doncs, com a part, no? Doncs sembla que aquí el País Valencià no ha passat, no?
Imagina't què està passant històricament des de la forma més recent. En tant en quant nosaltres els nostres dracs de Castelló són de l'any 1999, són ara pràcticament 10 anys. La nostra Bíblia té pràcticament res, 5 anys i de l'any 2004. El bestiari infantil doncs, té de l'any passat i segurament, si no passa al contrari, la crisi no se'ls menja, tenim pensat ser una mulassa. Els companys del Boraia, que són una tapella de dimonis, tenen un altre drac, per exemple, que també té 4 o 5 anys d'existència. Hi ha una tapella de dimonis, a principi hem repassat, que tenen altres estructures, altres maneres de tirar el foc. Jo suposo que també que ha dominat més l'estructura de tirar el foc que no fer una forma somòfica que fos bonica per si mateix. porque esas son diferentes maneras de entender la festa, con aquesta diferent evolució. És una altra manera de compartir la cultura del foc.
I tant. I si algú dels nostres oients vol veure com actueu i tal, quina seria la pròxima actuació o per quines festes seria molt fàcil trobar-vos?
Mira, nosaltres, afortunadament, tenim aquí a Tarragona molt a prop, tenim aquí també a Barcelona molt a prop, almenys emotivament. I la primera activitat que tenim així d'entrada és a Carnestoltes, aquí el cap de setmana, fent el que seria activitats cara a les escoles, perquè tenim també una colla infantil, i després fent el que seria acompanyament del terreny de les Salines, amb uns garçons, que en la qual la sàtira és l'element primordial i fa...
I multiplicar tots els diables.
Sí, sí, fa 20 anys que a Castelló els deixen parlar, sense cap tipus de limitació diem coses. Però tant seria la propera activitat seria aquesta. Després, com a cosa prevista del Principat, segurament a Sabadell l'any passat no vam poder atendre una invitació a principis de setembre, que fan festa. Hi ha altres companys que s'han convidat i que bueno, ho hem d'anar concretant, no? Perquè la cosa no és tan a llarg termini. No? Segur que el dia 6 de juny tenim prevista la propera trobada de bestiari i que si qualsevol persona del Principat s'arrisca a baixar, segur que us passarà bé.
Doncs moltíssimes gràcies, un plaer haver parlat amb tu una estoneta i si volen buscar més informació és fàcil per internet, buscant una mica els diables de Botafox.
Sí, si no vol parlar de Botafox de Google i entreu directament a la nostra pàgina web.
Si sou els primers, no?
Sí, la primera opció és important.
Doncs així parem, així repetem a tota la nostra audiència i moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Apa, adeu-siau. Patacada radioactiva, Radio Gràcia, 107.7 FM. I arribem al final de Batacada Radioactiva, un programa...
És mac aquesta sintonia, eh? És que sona bé, veus? Posa la més alta.
I jo em pregunto, cada vegada que sona tens de dir el mateix?
És que la gent no es creu que jo canto bé, i mira.
És que no cantes bé. Bueno, aquest programa ha estat possible gràcies al nostre tècnic de so, que li queda una setmana menys per continuar amb nosaltres, que és el Martí... Ja m'ho oblido, no?
Sí.
Maibó, això, i també a l'Elefant Trompeta, a la Sílvia, a les dues entrevistes que hem tingut amb el Mac Màgic, el Mac Xurret i...
Digue-li entrevista, digue-li que s'han ficat per aquí la ràdio a fer la batata a la xerrada, eh?
Amb el Rafael Pérez Surlí, també a Oriol Rosselló i a mi, Roger Jiménez, molt bona nit, tornem dilluns, que ve Batacada Ràdio Activa. Adéu!
Tornem a escoltar-nos a Ràdio Gràcia. Tornem a escoltar-nos.
Notícia. Bona nit, són les 10, parlem amb l'Àlia Clapés i Manel Carvajal. La majoria de la vintena d'immigrants que van morir ahir en el naufragi d'una patera eren menors. El nombre exacte de les víctimes menors d'edat no es podrà determinar fins que no es practiqui als menors les proves per establir la seva edat. Entre les víctimes també dues dones, una d'elles embarassada. Els equips de rescat treballen amb la hipòtesi que hi hauria 28 immigrants a bord de la pastera, però no es descarta que hi hagués...